deixem obert el debat. Gràcies, senyors. Se'ns queda curt el temps, però hem analitzat aquestes eleccions municipals i una mica el futur polític. Gràcies, Toni Picó, Lluís Batlló i Joan Escofet. Encantats d'haver-lo tingut. Esperem tornar-lo a veure aviat. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau. Són les 8 del vespre.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Repassem aquesta actualitat i comencem explicant-vos que Ada Colau, guanyadora de les eleccions municipals a Barcelona, al capdavant de Barcelona en Comú, ha anunciat avui contactes imminents amb Esquerra Republicana, el PSC i la CUP per explorar possibles pactes. En una roda de premsa, Colau ha dit que no té una fórmula prefixada i ha aclarit que, tot i que descarta per a pactes estables Convergència i Unió, el PP i Ciutadans, no els vol menys tenir de cara a acords puntuals. Per la seva banda, en una entrevista a RAC1, l'alcalde Xavier Trias, que va perdre ahir les eleccions amb Convergència i Unió a la capital catalana, ha demanat a Colau que sigui més moderada en la manera de fer política i ha admès que CiU no ha estat capaç de sintonitzar amb la ciutadania a la ciutat de Barcelona. Recordem que en aquestes eleccions CiU es manté com a primera força municipalista, tot i perdre Barcelona, i el PSC aguanta en el segon lloc. Esquerra, que ha guanyat molts regidors i vots en molts municipis, queda, això sí, lluny de la segona com a tercera força a Catalunya. I a nivell de l'Estat, recordem que s'ha produït un gir a l'esquerra, tot i que el PP ha mantingut la condició de força més votada. Això sí, amb molt menys suport que ara fa 4 anys, igual que el PSOE. S'ha beneficiat d'això, sobretot Podem, com també Ciutadans. Previsiblement, els populars perdran, si no les 9, la majoria de les 9 comunitats autònomes on han estat la força més votada. I un apunt relacionat indirectament amb les eleccions. Les borses espanyoles s'han vist afectades negativament pels resultats electorals que obliguen a fer pactes i també els analistes ho atribueixen a la por d'impagament a Grècia. Tot plegat en una jornada en què els inversors no han tingut la referència de Wall Street ni tampoc la de Frankfurt i Londres, que han tancat en ser avui festiu. En el selectiu de la borsa espanyola hi ha hagut pèrdues, tot i que s'han moderat al final del dia. Passen 2 minuts i mig de les 8. Un cop repassat el més important de l'actualitat a aquesta hora, tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Què ens heu preparat per a les 9, a Bàsquet al dia?
Doncs hem de parlar de l'apoteòsica permanència de la Bruixa d'Or Manresa, que ahir 17 anys després guanyava la pista del Madrid per 80-90. Parlem amb el seu president, amb el Josep Vives, i també parlem dels creuaments de quarts de final del play-off, que ja comencen aquest dijous. Madrid, Herbalife Gran Canària, Barça, Fiat Juventut, Unicaja, Baskonia i Bilbao, València. Tot això també ho parlarem, ho comentarem, com és habitual, els dilluns amb l'Albert Illa.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs amb tot plegat ens hi posem a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé el programa. Bona tarda.
Fins després.
Passen 3 minuts de les 8. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra companyia. Ara us deixem amb el programa Compromís Ciutadà i amb el Joan Ortiz. Després us invitem a seguir en sintonia a Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Bossost era Val d'Aran 106.0. A Marcens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Del 28 d'octubre al 7 de novembre, el Club Més Amics t'anima a descobrir l'antic imperi persa. Vine a Iran amb nosaltres i viu un viatge en el temps que passarà per una natura espectacular, una cuina sofisticada i la descoberta del patrimoni dels cristians armenis d'Iran, entre altres. Del 28 d'octubre al 7 de novembre, Iran amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Les teves matinades sonen a Ràdio Estel. Sonen a música ininterrompuda només per tu. De dilluns a diumenge fins a les 6 del matí, la música que a tu t'agrada a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel.
No ens n'adonem que l'aigua és el foc fins que ens cremem i n'hem de treure la mà corrents. Les desigualtats es feien cada cop més grans i no ens n'adonàvem, fins que va esclatar la crisi i ens vam cremar. Els del 15M els hi deien que en lloc de sortir als carrers i places de les ciutats, s'agrupessin políticament i es presentessin a unes eleccions. I el 15M ho va fer. Va acceptar jugar a un joc que no era el seu i ara l'ha guanyat. Era fàcil imaginar que podia passar. És natural un gir radical d'esquerres quan es viu en un món radical de dretes, perquè sí, perquè era un món radical de dretes, i si no, només cal observar rere quines polítiques s'ha accentuat la pobresa i s'ha incrementat l'escletxa social. Aquells ciutadans dels barris perifèrics no se sentien protagonistes de la història de la seva ciutat. Ara sí. Però els qui no estan contents són els qui preferien confiar el vot en la vella política. Colau diu que només han de témer els corruptes i la pregunta que ens fem molts és què passarà amb els creuers, amb el Mobile World Congress, amb la Diagonal? Més que el dubte, la por. La por de perdre tot el que Barcelona és i representa. De ser un referent obrer a principis del segle XX a clar exemple de Smart City del segle XXI i principal centre d'atracció dels visitants del continent i part del món. Què serà a partir d'avui de tot això? Però així és la condició humana, que s'aferra a allò que té sense pensar en allò que pot venir. Colau va dir que només havien de tenir por els corruptes. Com dèiem, serà capaç de fer-los front? Podrà contra els lobbies? Podrà contra grans grups empresarials, contra màfies i trames organitzades? Portarà justícia social, democràcia directa? El temps ho dirà. No sé si Colau és la solució a Barcelona. Només entenc que ara cal observar-la i prestar-li tota l'atenció. Amb un ull posat en la gestió d'allò que ja està funcionant, desitjant que no s'ho carregui, i l'altre amb l'atenta mirada a que el seu mandat no decaigui, com algun cop ha passat durant la campanya, en el populisme, perquè aquest sí seria veritablement el pitjor mal que podria tenir Barcelona. I la veritat, a vegades sembla que s'hi hagi acostat massa.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Amigues, amics, benvingudes i benvinguts avui en plena revolució electoral, carregats d'informació com ho estem, per les notícies d'aquestes darreres 24-48 hores a tot estirar, així que nosaltres decidim millor fer una pausa a tantes xifres, a tantes dades, a tantes declaracions, i això és el que us volem oferir. Nosaltres seguirem parlant de revolució, això sí, però ho farem d'una manera pausada, d'una manera tranquil·la, i ho farem amb en Joan Salicru i l'Ester Vives, perquè on podem començar a canviar el món és a taula, i d'això és del que en parlarem tot seguit. Joan Salicru, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Què hi tens a l'hort ara?
A l'hort ara hi ha faves, pèsols, ara fa poc hem sembrat tot el que vindrà a l'estiu, carbassons, tomaqueres, pebrots, albergínies...
Els preparats, que ara ens explicaràs què és això.
Sí, no? Sí.
Et lleves molt d'hora o què?
Entre 5 i 6.
I a quina hora ets al camp?
Allà a les 7, així comencem a regar. Així.
Déu-n'hi-do. Veus sortir el sol?
Sí. No?
I m'imagino, clar, allà a Vallgorguina, al Parc del Montnegre, no? Això està allà, no?
Sí.
I deus veure com surt, com s'aixeca el dia, amb el poble allà als peus.
Sí.
I dic jo, les velletes, cap encidetes, cap a l'església van caminant, m'imagino jo. Avui, abans de començar l'entrevista, Joan Manuel Serrat,
i aquest tema, que és cançó de matinada, d'acord?
Molt bé.
Ens va dir la veu tremolosa i trista d'un campanar, un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar.
Aquesta versió de la Bet i el Joan Masdeu, evidentment original de Joan Manuel Serrat, no sé, avui per il·lustrar, per posar aquesta atmosfera amb en Joan Salicru, Joan, t'he muntat aquest escenari, eh?
Em va molt bé, va molt
sí,
bé.
Sí, per això he pensat que hi encaixava i que, a més, t'hi veia i quedava tot maco, no?
Ja encaixa perfectament.
Avui, en Joan Salicru, pagès biodinàmic, atenció, perquè ara parlarem d'una sèrie de coses d'aquelles que sorprenen i que venen del camp, que dius, ah, sí, caram, Déu-n'hi-do, això, quines coses que s'aprenen de la terra, no? I avui l'agricultura biodinàmica, em pregunto, per començar, Joan, quina és la diferència una mica que hi ha entre l'agricultura biodinàmica i l'ecològica, si és que n'hi ha alguna, no?
Sí, sí, sí. Bé, tot pagès o tot agricultor biodinàmic abans comença fent agricultura ecològica. Llavors, l'agricultura ecològica és una verdura sana, no vol dir que sigui del tot viva, però és sana, no? És sense químiques, sense químics, sense elements químics, però hi ha la diferència, gran diferència amb l'agricultura biodinàmica, que la biodinàmica, a més de ser sana, és viva. Llavors, què
vol dir? Però què vol dir això, exacte?
Llavors, què vol dir això? Això vol dir que, per exemple, un agricultor ecològic li permeten doncs, de tirar tot tipus d'insecticides, fungicides no químics, i llavors, és clar, el que es tracta és que la verdura tu no li hagis de tirar pràcticament res. O sigui, i el que li tiris sigui natural, preparats naturals, fets a la pròpia finca, o treballar amb tota la planta espontània que li agrada a certs insectes que t'ajuden a combatre el pulgó, a combatre, no que sé, qualsevol tipus de plaga que pugui afectar, a combatre la tuta del tomàquet. Clar, si tu treballes, a més amb els preparats, amb tota la biodiversitat que envolta l'hort, llavors la verdura és molt més viva. Això no vol dir que no hi hagin agricultors ecològics que ja treballin amb aquesta filosofia. Vull dir que, aviam, per passar d'agricultura convencional a ecològica, el millor és fer-ho en base a una filosofia, no només fer-ho per vendre més car, que aquí hi ha l'error.
Llavors, l'agricultura biodinàmica també ho és una mica més de cara o no?
Bé, pot ser una mica més car que l'ecològic, no gaire més, perquè moltes coses les vens al mateix preu que ecològic o una mica més barat, el que passa que és molt més sostenible. Un cop tu tens, treballes en harmonia amb l'hort, amb tots els insectes, amb totes les plantes espontànies que envolten a l'hort, és molt més sostenible. Passa que això vol paciència, vol, clar, hi haurà anys que al principi que vas una mica de bòlit perquè estàs observant tot el que has d'anar deixant, tot el que, a més, has d'entrar en harmonia amb tot l'hort, costa una mica, però després ja està.
Recordo que el dia 20 de gener, que va ser la vegada que vas venir aquí al programa, vas explicar que ara et tocava escalfar la terra o preparar-la pel fred, millor dit, preparar-la pel fred.
Bé,
digues.
Bé, a la terra...
Abrigar-la.
Un dels principis de l'agricultura biodinàmica és tractar la terra com un ésser viu. Llavors, com nosaltres, com som éssers vius, a l'hivern ens abriguem del fred. Llavors, la terra l'hem d'abrigar del fred i cadascú ho ha de fer amb la vegetació que té al voltant. Hi ha qui té oliveres, doncs ho abrigarà amb fulles d'olivera, hi ha qui té alzines, ho farà amb fulla d'alzina, amb la biodiversitat que té cada un, no?
I, per tant, ara li traiem totes aquestes fulles, ara és el moment de treure-li.
Sí, quan s'acosta la calor, doncs, com un ser humà, que es posa en màniga curta, doncs nosaltres, si fa molta calor, la tapem perquè no es cremi, i si per
exemple... I com ho tapem?
Per exemple, ara hi ha tot el que són les plantes espontànies que són gramínies, que creixen al voltant de l'hort, llavors tu...
I que no les traurem mai, eh? No les traiem, aquelles.
No, les tallem. O sigui, ara abans de Sant Joan, comencen a assecar-se tot el que és gramínia, doncs llavors ens seleccionem, anem segant tot el que és la palla, no? La gramínia, i anem deixant la resta de plantes espontànies, perquè ara, a hores d'ara, amb aquesta pluja que ha caigut avui, i si demà fa sol o bé en dies de calor, hi haurà molt de pulgó. Doncs llavors hem de guardar el que és la malva, el que és la vessa silvestre, totes aquestes plantes que agraden al pulgó. Llavors hem d'anar seleccionant, anem tapant per un cantó en funció de la temperatura i anem deixant la planta espontània que ens ajudarà a combatre les plagues de l'hort. Perquè si nosaltres ho netegem tot, llavors som uns esclaus de l'hort. Llavors sí que hem de tirar insecticides ecològics, hem de començar a maltractar la verdura. Llavors la verdura ja no és tan vital com si ho fem de l'altra manera, mantenint la biodiversitat al voltant de l'hort. No?
Verdura vital la podem relacionar també amb verdura més gustosa?
Sí.
Fer més gust. Rotundament. I els preparats? Perquè abans d'entrar en el programa comentaves, ara estem amb el preparat de primavera, el 501, no sé què és dir.
Sí, ara hem acabat ja, perquè es fan, generalment es fan a l'abril, mitjans maig, finals de maig també encara es poden fer, a Vallgorguina sobretot, perquè sobretot l'ortiga encara no ha florit tota, però l'ortiga quan ha florit ja no es pot fer el preparat 504, que és el preparat del compost, perquè l'ortiga, l'interaccionar, sobretot amb el planeta Mart, obre molts processos.
Atenció, eh? A l'interaccionar amb el planeta Mart, eh?
Mart és emprenedoria, és coratge, és
força.
Força, és creativitat. Mm-hmm. i aquest preparat no només va bé enterrar-lo en finques biodinàmiques per al preparat del compost, sinó també va bé enterrar-ho en escoles, en organitzacions, grups de gent, col·lectius socials...
Però què vol dir enterrar-ho en grups de gent?
Vol dir fer un forat a terra d'uns 40 centímetres, agafar l'ortiga, tallar-la molt petita...
Això en el cas del 504, eh?
El 504, el preparat, sí...
Talla petita l'ortiga.
Es posa dintre d'un test o d'un tub de ceràmica foradat per cada cantó, ben apretat, i això s'enterra 40 centímetres de fundària, perquè és el que considera Steiner, que allà no afecten ni les ones dels mòbils, ni antenes, ni res de res. I aquell preparat va captant tota l'energia. Durant un any s'enterra a terra, a l'estiu capta la llum, i a l'hivern capta l'energia... que va entrant a la Terra tot el sistema planetari. Llavors, quan es desenterra, aquella ortiga té una informació que allò es posen en el compost, en els fems frescos de vaca o de qualsevol altre tipus de fems de cavall o el que tingui cada un, no? És millor vaca. I llavors engega tots els processos en aquella pila de compost. No?
Però això dels grups el que no entenc, és a dir, anem a suposar... Que en volem fer una aquí a Ràdio Estel, no?, per dir alguna
cosa. Sí.
Com ho fem? Perquè, clar, aquí no tenim un plantat. No. Aquí, hem d'anar a la finca, a una finca, hem d'anar al camp i ho fem a qualsevol lloc, ho podem fer, és que no ho entenc.
No, ho pots fer si tens, per exemple, un jardí per aquí o un pati interior, podries enterrar el preparat d'ortiga, perquè ha de ser en terra, esclar.
I això quin benefici ens produeix, llavors, a nosaltres?
Home,
després?
Doncs ajuda a fer els canvis que estan mig encallats, doncs t'ajudaria a desencallar-los.
Això ho esteu fent... Demano que el soroll amb les mans es filtra molt. Joan, si no et sap greu, que després ressona amb les... per antena. Anava a dir això amb les escoles, perquè m'ha sorprès molt que comentaves com amb les escoles s'està fent, i això està ajudant molt als nanos.
Sí, perquè ja dic que les escoles també estan amb, tothom està en procés de canvi, no? I les escoles, amb instituts sobretot, quan el noi està en la fase d'astralitat, que és dels 14 als 21 anys, aquests preparats ajuden a canviar el propi nano, el propi noi, no?, o noia, i fins i tot tirant-los al pati o en els horts, perquè ja s'estan fent horts ja biodinàmics, amb els principis de la biodinàmica, amb instituts, no? I els nanos, doncs, van canviant. Sí, sí.
Caram, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Tot hort biodinàmic ha de tenir... una vaca... No, tres vaques, no?, comentaves abans de començar.
No, sí, això. Ha de tenir... Bueno, les tres vaques són importants, però tant si és ecològic com convencional. Són molt importants per tothom, no? Un és la vaca coneixem tots, no?, com a animal, amb banyes i tal. No amb les banyes tallades. Perquè si no fa res, no...
A més, es treballa, no?, amb la banya per fer algun preparat, o no?
Sí, després t'ho explico.
Ostres.
Llavors, la segona vaca és les abelles, que tothom està esperat en què desapareixeran. Si no hi ha abelles, no hi ha verdura, ni fruita, ni qualsevol cultiu, ni vida a la terra, no? Llavors, hi ha les llombrius, que són els que ajuden a descomposar totes les restes vegetals... i orgànics que tirem a la terra, no?
Ara estàs esperant que tenir abelles, no? Perquè tu tens... vaques sí que en tens.
Sí.
Com has dit que es diuen?
La Flora i la Farigola.
La Flora i la Farigola. Una salutació des d'aquí, si ens estan escoltant. És broma.
Segurament que em senten, segur. Sí.
Les abelles que t'han d'arribar aviat.
Sí. Conec un apicultor de Santa Maria Palautordera que té abelles ecològiques... i va venir a fer-me una visita fa un parell de mesos, i li va agradar molt, i portarà uns quants ruscos a la finca, que és la tercera vaca que em falta, no?
I la banya? I el preparat?
Les banyes, ara a la primavera, s'ha fet el preparat 501, que es tracta de moldre quarts blanc, si pot ser la mateixa finca, no? Perquè tota la dinàmica es tracta d'interactuar amb tot el que hi ha al voltant.
Tu en tens de quarts a la finca?
Sí, a Vallgorguina n'hi ha molt. sí, sí. És quarts una mica feldespat, però va molt bé. No? És un preparat de llum, es tracta de moldre'l ben finet, ben finet, llavors es barreja una mica d'aigua, si pot ser de la pluja, i es va omplint la banya amb aquest preparat.
Oh, però hem dit que no tallem la banya.
No, la banya, banyes de vaques hi ha que hagin parit, que hagin tingut ja diverses cries, perquè si no, no serveixen. I llavors, no, les banyes ja hi ha qui en ven. Ja...
D'acord, d'acord. Omplim.
Les omplim amb silici, en aquest cas, no?
Sí.
I llavors aquest preparat l'enterrem a terra igual que l'ortiga, a uns 40 centímetres de fondària, i ho desenterrem a la tardor. És un preparat que serveix per donar llum a la terra i donar llum a les verdures. I això fa que les verdures tinguin un gust i una textura molt diferent de la resta, no?
Això és alquímia a la terra, eh? Vull dir, recordo que la primera vegada que vas venir, que vam estar parlant, sí que em vaig quedar amb aquesta sensació. És alquímia a la terra, no? En fi, i això del zodíac també és molt sorprenent, no? Has parlat de la influència de Mart, o no sé si has dit la paraula influència, però...
Home, és que som un reflex del cosmos, és que és normal. El pas és que si tens aquest coneixement, entens coses, entens com es comporten les plantes, els nens, les persones, ho entens tot. El que passa que, clar, si no tens aquest coneixement, és difícil posar ordre, per exemple, en una classe de nens de 14 o 15 anys, no?
Però a veure, puc entendre que la lluna influeixi, no?
Sí.
Es diu això, eh? En els estats d'ànim, inclús, es diu això.
Sí.
No és que ho entenguis, que es diu i... D'acord. Val. Més enllà de que si les marees amunt o avall.
Sí.
Però Mart, Venus, Mercuri...
Sí, però mira, t'explicaré un cas bueno, també d'uns nois i noies de 14 o 15 anys, no? Si tu fas un treball d'observació de plantes que surten ara a la primavera, plantes espontànies, doncs si un nano, un noi o noia s'identifica amb aquella flor, tu pots saber com pot ser aquell nen, noi o noia, sense saber res d'ell.
Però i això com ho relacionem amb els astres?
Perquè, per exemple, si una noia l'any passat es va fer una experiència en un institut, l'Institut Sant Esteve de Palau d'Ordera, una noia es va identificar amb la grosella, amb aquestes...
Sí,
que em diuen, no? Doncs, si tu l'observes, té els pètals oposats,
sí,
un davant de l'altre.
Sí.
Mart està 2 anys davant del Sol i 2 anys darrere el Sol. Si tu veus,
sí,
els pètals estan oposats, doncs tots els pètals oposats o fulles oposades vol dir que aquella planta interactua amb Mart. Si saps això, pots saber que aquella noia serà creativa, innovadora, emprenedora. Llavors ho parles amb el mestre i dius, sí, que és veritat. Aquesta noia,
o sigui que reflecteix les característiques de Mart.
Sí.
I, per tant, m'imagino també... Això em sembla que avui hem mig parlat l'altra vegada. Hi ha verdures, aigua, verdures, foc, pot ser?
Sí.
No sé, eh?
Sí.
Terra i aigua?
Sí, sí, per exemple, avui és dia fruit, avui 26
sí.
de maig és dia fruit.
Sí.
I, bé, les verdures que t'he portat, la cistella que t'he portat, són fruit, són pèsols i faves.
Sí.
Si tu culls aquell dia pèsols i faves en dia fruit i les consumeixes en dia fruit, màxima vitalitat per al teu cos.
Ah. Per tant, avui per sopar...
Ah, ja saps que...
faves i pèsols.
I com que a la nit és millor, com que són dolces, aquestes verdures, i a la nit és millor de menjar dolç, descansaràs millor.
Avui ho necessitaré molt. Anava a dir, però això no, això no és aigua, ni aire, ni terra, ni foc.
No, això és fruit. Per exemple, avui no és un dia bo per menjar, per exemple, fulla, perquè és aigua.
Ancians, apartem-los, doncs.
Avui sí.
Avui sí.
Avui és dia de fruit.
Això ho sabem perquè hi ha calendaris que ho expliquen.
Sí, hi ha el calendari biodinàmic de la Maria Tun, i avui, per exemple, per fer aquesta entrevista, ja saps que vam buscar un dia fruit.
Sí, 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 perquè si no és un dia fruit no surts, no?
No, no. És com el Nacho Amat, que em va consultar per fer la mostra fa 2 o 3 mesos enrere, els dies millors per fer la mostra. I vam triar dies fruits.
Tres dies seguits fruit, no eren?
Dos dies seguits fruit i el diumenge era mig, però no va ploure.
I a l'hora de plantar-los, tens en compte que estàs agafant una verdura així i una verdura així i les estàs posant juntes o separades? M'explico? És a dir, tot això es té en compte a l'hora de plantar-ho, si és una verdura aigua, torna als elements, eh? Si és una verdura aigua, si és una verdura aire... M'explico?
Sí, que t'explica, sí. Això funciona molt bé, per exemple, associar a escaroles i porros. Va perfecte. Escarola i porro va fantàstic.
Sí. Però això per què?
Sí, perquè el que és arrel amb fulla funciona molt bé. Sí.
Però funciona vol dir que et dona molta vitalitat, que dona molt gust?
Són dos, diguéssim que són dos, amb el gènere humà també funciona, no? Per exemple, un capricorni i càncer s'avenen molt bé. T'ho posa que el porro sigui, que és arrel, per exemple, capricorni, posa que sigui capricorni aquell porro, i la escarola, que és fulla, doncs posa-li que sigui càncer, que és aigua, no? Sigui. Vull dir que les associacions entre persones també s'assemblen a l'associació de plantes.
Però hi ha, diguéssim, com una llista en la que s'explica el porro és capricorn o el porro és càncer?
No, però...
O l'escarola, o...
No. Pot ser taura, no? O pot ser... Una altra...
És l'analogia que fas perquè ho entenguem.
Perquè
així
ho entengueu.
Com amb les persones
sí.
es poden complementar o rebutjar des del zodíac, amb les plantes pot passar el mateix.
Sí.
És aquesta l'explicació.
Sí. Llavors ja hi ha tipus... Per exemple, amb el tomàquet, perquè no sigui tant... El tomàquet és una solanàcea. Què vol dir? Que pot viure sola. Llavors, el tomàquet és egoista. El viure sol pot transmetre aquest egoisme a la persona. Llavors, el pagès què ha de fer? Doncs associar-ho amb altres plantes, sigui alfàbrega, sigui julivert, pastanagues, perquè sociabilitzar una mica el tomàquet, perquè si no...
I tu el tomàquet el tens envoltat d'aquestes plantes?
Sí, hi planto julivert, hi planto alfàbrega, hi planto que d'acord que va bé també per la formiga, perquè llavors la formiga va en aquestes plantes i ja no va a la tomaquera, però també es fa... Va bé també associar-ho amb alguna punta, per exemple, del camp amb pebrots, amb apis, tot això, però el que realment ajuda és que sigui més social.
Caram, molt interessant. Tot plegat, bueno, has acabat donant o servint verdures a cuiners importants, no?
Sí.
A quins, si es poden dir?
Sí, home, el malaurat Santi Santa, el que va desaparèixer fa poc, aquest gran xef català, el Santi Santa Maria, la Carme Roscalleda...
I com hi comences a treballar amb ells?
Bé, aquí el que va obrir la caixa de trons va ser el Santi Santa Maria, que va començar, clar, a divulgar el que era l'agricultura biodinàmica, el que eren aquestes verdures...
Ah, o sigui, que ell estava sensibilitzat en totes aquestes qüestions.
Sí. I llavors, clar, arrel d'això, doncs, ja, clar, va, el Santi Santa Maria potser per la seva manera de ser no tenia masses, bueno, amics dintre de l'alta cuina, però tothom se l'escoltava. Mm-hmm. Vull dir que llavors la resta de cuiners, doncs clar, van fer obrir una mica els ulls amb aquest nou tipus de mètode d'agricultura i després hem treballat també amb la Carme Roscalleda, amb el Nando Jovany, amb aquests grans cuiners que han valorat tot aquest tipus de verdures, no?
I encara en serveixes amb aquests grans cuiners o no?
Només serveixo, o sigui, en moments puntuals que ells volen fer un plat especial. Mm-hmm.
Joan, tu tenies un...
Per exemple, la mostra antroposòfica, el Xavier Pellicer, doncs va fer part del sopar amb aquestes verdures.
Referència a aquesta mostra que es va fer a Barcelona 8, 9, 10, o 9, 10 i 11 de maig, que hi havia diferents visions de l'antroposofia, una d'elles era des de la del camp, l'agricultura biodinàmica. Hi ha un... Això em sona vagament, però t'ho pregunto sense estar-ne del tot segur. Hi ha algun projecte de recuperació de llavors?
Sí. Bueno, n'hi ha diversos a totes les comarques,
però que
no?
Però que tu hi estiguis implicat o...
Al Vallès hi ha el grup de llavors orientals. Llavors, per exemple, hi ha les rafardes, que són una família que també recuperen llavors. Hi ha Manresa, l'Escola Agrària de Manresa, també estan fent un treball important en aquest aspecte. Però jo col·laboro principalment amb els de llavors orientals, no? Amb el Pep Salsetes, que et van subministrant llavors i llavors tu les vas reproduint.
Ah, és una qüestió de reproduir aquestes llavors.
Mm-hmm. Bé, també en biodinàmica, o sigui, una de les normatives que t'obliguen és que treballar amb llavors antigues.
I antigues què vol dir?
Antigues vol dir llavors que en el seu moment es van perdre o van quedar en un calaix d'una persona gran, s'han recuperat i s'han començat a cultivar amb ecològic o amb biodinàmic. Mm-hmm.
Joan Salicru, pagès biodinàmic. Posem el punt i final a l'entrevista. Ha estat un plaer, com sempre. Endavant amb tota... Cada cop s'estén més, no?, aquesta agricultura, sí o no?
Sí, sí, per sort, sí. Per sort hi ha més gent, cada vegada hi ha més gent que està donant el pas d'ecològic a biodinàmic.
Es necessita un certificat.
Sí, has de tenir el segell ecològic i llavors ja, en base a això, ja et poden... Si compleixes tota la normativa i totes les passes que has d'anar fent, després et poden donar el Demeter.
El Demeter, que això qui ho gestiona, més o menys?
Això ho gestiona l'Associació Biodinàmica Espanyola, que està a Madrid.
Ah, d'acord. Moltes gràcies. Ens veiem el dia 12 de juliol, si no abans, perquè vet a saber. Gràcies per haver vingut i gràcies per obrir-nos les portes de casa teva, d'acord? No,
gràcies a tu per haver-me convidat.
Una abraçada, Joan.
I que vagi bé. Gràcies. Sí.
Mentre esperen per la caritat i ploren a les cues dels menjadors socials. Res a fer a la cua de l'atur, perdent el temps, esperant propostes que no sents. Ja es parla de la revolució, és com un sospir. Els pobres ara s'alçaran a cobrar el preu.
30% de persones amb risc d'exclusió social.
Els pobres ara s'alçaran pel que és seu.
La vergonya de la pobresa de casa nostra.
Que no saps que més et val na-na-na-na-na-na-na-na-na tirant. Ja és hora que la roda comenci a girar. Farem la revolució i la tornarem a fer. Farem la revolució i la tornarem mentre esperen per la caritat.
30% de pobresa.
I ploren a les cues dels menjadors socials. Res, res a fer a la cua de l'atur. Perdent el temps, esperant propostes que no ho sents. Ja es parla de la revolució, és com un sospir. Ja és hora que la roda comenci a girar.
Estèries, com estàs?
Molt bé.
Benvinguda al programa, eh?
Encantada de ser aquí amb tu.
Farem la revolució
i després veurem de tornar a fer.
Per què aquesta cançó, Esther?
Bé, doncs perquè és una cançó que parla de la necessària revolució, del necessari canvi, i que és una cançó que la Lídia Pujol va fer, va versionar expressament per al procés constituent i per la presentació del procés constituent l'any passat. I crec que diu molt del moment que estem vivint i la necessitat que tenim avui d'aquest canvi profund, social, polític i econòmic.
Mm-hmm. Avui, però, parlarem d'aquesta revolta, però la posarem damunt de la taula, de la taula on mengem, perquè ella és experta, diguéssim, en temes de sobirania alimentària, i per això la tenim aquí. Ja se n'encarreguen les grans cadenes d'oferir-nos un supermercat a prop de casa perquè la compra en sigui pràctica, i ja se n'encarrega el màrqueting de que a sobre ens sembli barata. Avui, amb ella, amb la nostra convidada, amb l'Esther Vives, que és periodista, investigadora en moviments socials i polítiques agrícoles i alimentàries, parlem d'agroindústria, i és que bé podria ser que la revolta comencés amb el plat a taula. Primer de tot, perquè em sembla que hem començat molt a sac. Gràcies, benvinguda.
Mercès.
Va, entrem en matèria directament, parlem d'aliments. Per quanta gent fabrica aliments al planeta en el que vivim?
Doncs hi ha dades de les Nacions Unides, en concret del que va ser el relator especial de les Nacions Unides, Jens Ziegler, que ell deia que, segons dades del Programa Mundial d'Alimentació, avui hi havia menjar per a 12.000 milions de persones, quan en el planeta bé sabem que en són 7.000 milions. Hi hauria d'haver-hi menjar per tothom, i la realitat és que avui, en canvi, el que passa és que una de cada set habitants en aquest món passa gana.
Un de cada set.
I a la vegada passa. L'aberració, jo crec, avui de la fam és que hi ha fam en un món de l'abundància, que hi ha fam en un món on cada dia es llencen tonelades de menjar, sobretot per part dels supermercats. Aquesta és la vergonya, i moltes vegades no en som conscients, perquè hi ha discursos oficials que ens diuen que el que s'ha de fer és produir més menjar, que ens cal una nova revolució verda, més agricultura industrial, més agricultura transgènica, per produir més i més en mans d'aquestes poques empreses de l'agroindústria. Però el problema no és un problema de producció, és un problema d'accés, és un problema de democràcia.
I potser de política, doncs. Sí, de democràcia, per tant, de política, no? Per què es produeix, doncs, aquesta situació?
Doncs es produeix perquè avui els aliments han perdut la seva funció essencial, que és alimentar-nos, donar de menjar a la gent, nodrir-nos. Avui el menjar s'ha convertit en una mercaderia, en un negoci, en mans d'unes poques empreses que el controlen des de les llavors, les patenten, les privatitzen, fins a la distribució en els supermercats, on unes poques empreses determinen què comprem i què mengem. I si tu no tens avui diners per pagar el preu del menjar, dels aliments, en mans d'aquestes multinacionals, no menges. I això és el que passa. Ho hem vist durant anys en els països del sud, que molts pagesos ja no poden treballar la terra perquè els hi han robat la terra, l'aigua i les llavors, i cada cop ho veiem més també aquí a casa nostra. Com en un context brutal de crisi, la gent perd la feina, no pot pagar la hipoteca i tampoc finalment pot pagar el menjar. I això passa a la vegada que supermercats llencen a les escombraries aliments i els hi posen un candau perquè després no puguis agafar, o el ruixen amb lleixiu. És una vergonya.
Quan s'entra en un supermercat, recordo perfectament, és molt gràfica, una imatge a internet, que apareixen totes les marques que veiem nosaltres quan entrem en el supermercat i com estan agrupades, com es ramifiquen entre elles i com totes van a parar finalment a 10 noms. És això del que estàs parlant, no?
Exacte, sí. Hi ha unes poques empreses que controlen les llavors. Monsanto, Cargill, DuPont, Syngenta, Pioneer...
I què vol dir que controlen les llavors? Perquè com es poden controlar les llavors de tot el món?
Doncs el que ha succeït en els darrers anys, sobretot a partir dels anys 50-60, amb el que es va anomenar la Revolució Verda, es va fer un procés de millora teòrica de l'agricultura, però en realitat va ser millorar l'agricultura al servei dels interessos d'aquestes multinacionals. Aquestes empreses, a partir d'aquests anys, amb aquestes polítiques, van començar a comprar llavors, a privatitzar llavors, a patentar llavors.
Però com es fa això? És el que no entenc. Perquè tu no pots anar a un pagès de Mèxic, per exemple. Ho dic perquè precisament han passat pagesos de Mèxic explicant aquesta problemàtica. I això és el que et demano, que ens expliquis com aquesta empresa arriba a Mèxic i es fa amb aquestes llavors quan pertanyen a un pagès d'allà, no?
Bé, perquè el que està permès és que una empresa doncs pugui agafar una llavor, que és un bé comú, un bé natural, i el que pot fer és posar-li una patent, com vindria a ser com posar-li la seva marca. I aleshores registra aquella llavor com que aquella llavor és seva, i a partir d'aquest moment qualsevol que vulgui utilitzar aquella llavor ha de pagar per tal de fer-ho. I el que ens pot escandalitzar més és que moltes vegades aquestes empreses van a bancs de llavors públics a partir dels quals utilitzen llavors antigues, les milloren on fan barreja i a partir d'aquí entra una de nova que privatitzen. Vull dir que, a més, utilitzen els recursos públics per tal de fer negoci elles. I el que succeeix és que s'està privatitzant la vida. Una llavor és allò que en primer terme et dona de menjar. I aquestes empreses monopolitzen les llavors, però també en trobem d'altres com Nestlé, Nutrexpa, Procter & Gamble, que controlen el que és la transformació dels aliments, fins als supermercats, que també te'n podria citar uns quants.
Els supermercats, per tant, hem de pensar que bé, sí, de fet ja ho has dit d'alguna manera, no? Que les empreses que estan produint aquests aliments també són les que ofereixen el servei de venda a través dels supermercats. Va així, això?
Bé, hi ha diferents models. El que sí que ens trobem cada cop més és que el supermercat, per tal de poder tenir un major guany, intenta controlar tots els trams de la cadena alimentària i cada cop més fins i tot intenta ja fer-se amb el propi control de la producció dels aliments. És una tendència que està vent-hi. I així ens trobem que, per exemple, a l'estat espanyol, 7 empreses controlen el 75% de la distribució del menjar.
Quines són aquestes? Potser no les dius totes o les tens les 7 al cap.
Sí, Mercadona, Eroski, Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés i dues centrals de compra. Les dues centrals de compra són Euromadi i IFA, que aglutinen a supermercats més petits que compren conjuntament. I són aquestes 7 empreses les que determinen el que mengem, quin preu paguem per allò que mengem, com ha estat elaborat, i moltes vegades ni tan sols en són conscients d'això.
Sol 75%.
El 75.
I el 25 restant?
Doncs la resta són d'altres supermercats més petits, o la compra en el que pugui ser el petit comerç, en els mercats de pagès, però la tendència és a que cada cop hi hagi una major concentració per part dels supermercats. A Suècia, per exemple, el 90% de la distribució d'aliments està en mans de 3 empreses de supermercats. Veiem que la dinàmica és aquesta. De la mateixa manera que ha passat amb els bancs, no? Abans la gent tenia al compte una caixa, una entitat bancària, ara tot està controlat per unes poques. El mateix succeirà amb la gran distribució.
I el mateix podria passar també amb altres aliments, com per exemple la carn o el peix? Perquè les llavors, evidentment, no són aplicables a aquests dos productes, no?
Però el que succeeix amb la ramaderia i amb la pesca és exactament el mateix. El que estem veient és que, d'una banda, el que és l'alimentació pel que fa a la fruita i la verdura, en els darrers anys s'ha anat homogeneïtzant. S'han potenciat unes determinades varietats, que són les que el mercat ha considerat que eren més productives o que podien viatjar milers de quilòmetres de la producció a la distribució i, per tant, s'adaptaven més a les necessitats del mercat.
Tipus?
Es promouen determinades varietats de tomàquets, de pomes, que poden complir aquestes...
Però de carn i de peix?
I amb carn i peix també hem vist, per exemple, en el cas de la carn, no et parlaré més de la ramaderia i de la llet, per exemple, que a l'estat espanyol el 98% de les vaques lleteres pertanyen a un sol tipus de vaca, la Frisona Holstein, una raça de vaca, perquè es va considerar que era la més productiva. Aleshores va deixar de produir llet d'altres varietats ramaderes perquè potser no eren tan productives i necessitaven més recursos.
I potser aquesta no és autòctona del Pirineu.
És holandesa, la Frisona Holstein, sí. Mm-hmm. Llavors veiem que el que impera és la lògica del capital, la lògica del diner, la lògica del negoci, però no la nostra salut o la diversitat agrícola, ramadera.
Amb el peix, potser la tonyina, el salmó, no?
Exacte. Amb el peix el que ens trobem és que no només s'han fomentat aquestes varietats, sinó que es fomenta un model de consum de peix basat, d'una banda, en piscifactories, on les condicions amb les quals són alimentats aquests animals té un impacte molt negatiu per ells, però també per la nostra salut. Es fomenten aquestes poques varietats que ara tu comentaves, i això té un impacte a nivell també mediambiental, per al nostre consum, perquè molt sovint se'ls donen medicaments, fàrmacs, o s'alimenten pinsos de mala qualitat, i quan no té aquest...
Perquè s'engreixin...
Perquè s'engreixin més ràpid.
Perquè inclús tinguin més bon gust.
El gust no compta. El que compta és, en tot cas, que estiguin ben grossos, i llavors el puguin vendre i es consideri que allò és un bon producte, però normalment valorem un bon producte no pel seu sabor, sinó per la seva estètica. I també trobem tot el que és la pesca de rastre a mar obert, que té un impacte nefast per al que són els subsols marins.
Clar. M'imagino que quan s'alimenta el peix de piscifactoria, l'aigua també queda embrutada, no?
Sí, clar, sí, l'aigua queda bruta i això també té un impacte en l'ecosistema i en l'entorn. De fet, la mateixa lògica productivista que afecta a l'agricultura i que tots la tenim bastant assimilada en certa mesura, no? Si tenim una mica de consciència o interès per aquests temes, la mateixa succeeix amb la ramaderia i amb la pesca. I el que és pitjor, que quan parlem de peixos o de animals de la indústria ramadera, estem parlant d'això, d'animals, d'éssers vius, els quals se'ls tracta com a coses, com a mercaderies, i se'ls vulnera tots els seus drets.
Mm-hmm. Bé, jo vaig posant temes sobre la taula, perquè
endavant.
Són tots la mar d'interessants, el tema del transgènic, un altre, no?
Mm-hmm.
Sí que has comentat que agafen les llavors, que les ajunten...
Mm-hmm.
Això és una llavor transgènica o no?
No, la indústria amb la Revolució Verda inicialment va fer, per exemple, llavors híbrides, que no són transgèniques, però són llavors que el que es fa és són llavors millorades per donar una producció més potent, amb més quantitat, però en general són llavors que tendeixen a ser estèrils. I aleshores el pagès, quan vol tornar a fer planter, ja no en pot fer d'aquelles...
Clar.
Plantes i n'ha de comprar de noves. Però el problema dels transgènics va més enllà de les llavors híbrides o d'altres, perquè una llavor transgènica implica un organisme que ha estat modificat genèticament. De fet, per posar un exemple, el primer transgènic que es va fer era un tomàquet, que el que se li va inserir va ser el gen d'un peix perquè fos resistent a les gelades. No? Va ser el primer transgènic que es va arribar a fer, però això quin impacte pot tenir per la nostra salut quan ens ho mengem, quan hi ha un consum acumulatiu? I no només això, en el medi ambient, perquè avui sobretot el que està més extès són els transgènics de blat, de cotó, de soja, a escala internacional, de remolatxa, i aquest transgènic a l'aire lliure, d'acotar l'aire a la pol·linització, contamina d'altres camps.
Clar.
D'agricultura convencional, ecològica, i el problema, per exemple, que tenim aquí a Catalunya és que tenim el trist honor de ser el paradís dels transgènics a Europa, juntament amb Aragó. Aquí es cultiva la varietat de moro Mont 810 de Monsanto, que està permès a Europa, però molts països de la Unió, en canvi, el prohibeixen, apostant doncs, per posar al capdavant el principi de precaució. Aquí no. Aquí els poders fàctics doncs, el conreen a gran escala.
Recordes quan s'ha aprovat la utilització d'aquest transgènic o no?
Sí, bueno, els transgènics, de fet, són bastant recents que s'han començat a cultivar a l'estat espanyol. A finals dels anys 90, si no m'equivoco, l'any 98 es van començar a cultivar transgènics a l'estat espanyol i en particular a Catalunya i Aragó. Van entrar justament coincidint amb el govern de José María Aznar i el que veiem és que aquí s'estan cultivant a gran escala perquè hi ha vincles estrets entre la indústria transgènica i el que són els partits majoritaris que els hi posen totes les facilitats per tirar-ho endavant. Fins i tot fa anys, quan es van filtrar els cables de Wikileaks, es va veure com aquí era l'entrada principal del que és aquesta producció.
Mm-hmm. Esther, tenia cert interès en parlar de Mercadona, perquè hi ha hagut molta controvèrsia mediàtica darrerament, i darrerament, vull dir, amb el darrer any, o potser més, un parell d'anys. Ha crescut molt, ha tingut un èxit de ventes important, s'ha convertit en un dels supermercats més populars, no?
Uh-huh.
I volia preguntar-te per això quin és el secret d'aquesta empresa.
Bé, aquesta empresa ha sabut utilitzar i treure profit com cap altre supermercat de la crisi. S'ha sabut adaptar en el context de crisi i podríem dir que ha fet negoci amb l'empobriment col·lectiu de la gent i la precarietat dels treballadors. De fet, en aquest context de crisi, des de l'any 2008, Mercadona ha augmentat els seus beneficis un 58%, que es diu ràpid, i s'ha convertit en el supermercat número 1 amb el número de ventes i també pel que fa a la seva quota de mercat. Hem de pensar que Mercadona té una quota de mercat equivalent a la que tenen conjuntament Carrefour, Dia i Eroski. Déu-n'hi-do. I, de fet, és en aquest context que, per exemple, el seu president, el senyor Juan Roig, s'ha convertit en la segona fortuna de l'estat espanyol. Però darrere d'aquest triomf empresarial el que s'hi amaga és precarietat laboral, un preu de misèria que se'ls hi paga als productors i pagesos per als seus productes, un consum compulsiu que es fomenta, etc. És un benefici a costes d'una sèrie de drets.
Dius, uns pagaments de molt baix cost en els productors. Com s'arriba a produir això? És a dir, com s'arriba a produir el fenomen en el que el productor veu que li surt més a compte vendre a Mercadona que no pas a un altre.
Mm-hmm.
M'explico quan Mercadona està pagant malament.
Bé, ho dèiem al principi. Els supermercats tenen un control molt important en el que és la distribució dels aliments i fa uns informes de potser, parlo, farà 4 o 5 anys, deia que el 80% de les nostres compres les fem en els supermercats. Per tant, al pagès li agradi o no, moltes vegades per poder vendre el seu producte, no li queda més remei que fer-ho a través d'un súper.
Bueno,
un súper o a través de Mercabarna, una central de compra, etc. I aquestes posen uns condicionants que l'arruïnen perquè li paguen un preu molt baix i a vegades fins i tot al pagès li pot resultar millor deixar el producte al camp que acollir-lo perquè li pagaran un preu per sota del seu preu de cost. És així.
Déu-n'hi-do, aliments quilomètrics també, Mercadona?
Sí, perquè no només ens trobem que a la producció d'aquí se'ls hi paga un preu molt baix per allò que ven al supermercat, sinó que també quan la lògica que impera és la del benefici, doncs també es deslocalitza la producció agrària, com s'ha deslocalitzat la producció industrial. Aleshores, a Mercadona, per exemple, però és una pràctica que podem considerar que és extensiva a la resta de supermercats, però és paradoxal que a Mercadona, un supermercat d'origen valencià, fins i tot la Unió de Llauradors, que és el sindicat de un dels sindicats de pagesos d'allà a València, deia que ni l'orxata valenciana Mercadona ja és valenciana, perquè no té el certificat de denominació d'origen i Mercadona no li vol posar. No? O fins i tot s'han donat casos de taronja, a un
que
supermercat.
Que posa el nom València, no?
I que llavors...
Origen argentina.
Origen Sud-àfrica, Sud-àfrica, no? I en plena temporada de taronges. Aleshores, veiem això, no? Que acabem menjant aliments que venen de l'altra punta del món, perquè li resulta millor a l'empresa portar-los a aquest indret perquè surt més barat, perquè explota els drets dels treballadors, dels jornalers del camp, de la pagesia, i qui té un producte que pot vendre a un preu competitiu. Però això empobreix el pagès en el sud i fa la competència també a la producció aquí. I no, l'únic que hi guanya, evidentment, és el súper.
Claríssim. Llavors, després d'aquesta depressió que tenim tots al damunt...
No ens podem deprimir, no ens podem deprimir.
Havent escoltat l'Ester Vives sobre el tema... Anem a posar damunt la taula aquestes alternatives que tant ens agrada posar i de les que sobretot en aquest programa tant parlem. Mm-hmm. Què hem de fer?
Sí, és molt important parlar d'alternatives i de que es poden fer coses perquè la gran victòria del sistema, del capital, o en el cas que ara parlem...
De l'establishment, sí.
De l'establishment o l'agroindústria, en aquest cas, o del súper, justament vol que pensem que no podem fer-hi res i la por, la resignació, l'apatia és el seu triomf. I, per tant, posar damunt de la taula que sí que es poden fer moltes coses és imprescindible. Què podem fer? Doncs, en primer lloc, prendre consciència, estar ben informat, preguntar-nos què hi ha darrere de la compra al supermercat, què hi ha darrere del plat a taula, i a partir d'aquí doncs, obtenir informació i quan veiem aquest escenari prendre partida per les alternatives. Quines són? Doncs anar a comprar directament a un pagès, entrar a formar part d'un grup o una cooperativa de consum, que són gent d'un barri, d'una ciutat que es posa d'acord per comprar directament a un productor.
Eh?
Sí, avui en dia potser a Catalunya hi ha més d'un centenar i resulta impossible saber quantes n'hi ha perquè són experiències basades en autogestió, horts urbans, xarxes d'intercanvi, recuperar menjar que es llença, mil i una històries.
Però no tenim temps de tot això.
Bé, depèn de...
Ets advocat del diable,
Sí, avui en dia el que també hi ha en relació al que és consum d'aliments ecològics, de proximitat, de temporada i pagesos, hi ha molts canals per abastir-se a través d'aquests. Tu pots ser d'un grup de consum, però també hi ha gent que et porta, pagesos que et porten la cistella a casa. Hi ha alguns mercats on pots trobar pagesos que tenen la seva paradeta. Tu vas a comprar al mercat i vas a comprar aquell producte pagès. Si prenem consciència, segurament és molt més fàcil del que potser ens podem pensar en un primer moment.
L'Oriol Costa, precisament, president de Dinamis, que fas que sí amb el cap, per tant, de deixo que el deus conèixer, o deus conèixer la iniciativa.
Per e-mail,
no?
Ens coneixem, i si conec la iniciativa, interessant.
Doncs són un dels nostres vaja, col·laboradors del programa i que perfectament posa damunt de la taula tot el que estem comentant. No sé, Esther, si ens deixem algun tema així important, tu creus que cada cop hi ha més consciència sobre aquesta qüestió, que cada cop anem a més o no?
Sí, jo crec que sí. De fet, en els darrers anys, com que també s'han produït cada cop més escàndols alimentaris, que si vaques, boges, grip aviar, pollastres amb dioxina, carn de cavall, on teòricament hi havia carn de vacú, això ha fet que la gent es preguntés què menjo, què hi ha darrere d'allò que menjo. I això ha fet que el consum de productes ecològics hagi comentat. El que és molt important, jo crec, és polititzar aquest consum. No només es tracta que un producte tingui una etiqueta d'ecològic, sinó també el valor social que hi ha al darrere. I, per tant, és important això, que el producte aquell sigui no només ecològic, sinó pagès, de temporada, sinó també ens podem trobar als supermercats que ens ofereixen el producte eco. I això quin canvi significarà? Cap.
Clar. De totes maneres, ara, clar, els grups de consum, aquestes cooperatives, ho tenim molt clar de cara, per exemple, al producte de l'hort. Però si estem parlant de llet, o estem parlant de carn, estem parlant de peix, això també es dona? També hi ha grups de consum alternatius, entre cometes, que ofereixen i encara anant més enllà, productes de la casa, per exemple. passa, també?
Sí, per exemple, hi ha la productora de llet de la Salvatana, d'aquí a Catalunya, que fa iogurts, que fa llet. N'hi ha d'altres marques també, però ara no les tinc al cap directament. Conec que hi ha experiències d'intentar recuperar el que és la pesca tradicional, la petita escala, també experiències de ramaderia ecològica. Hi ha, per exemple, també una escola de pastors al Pallars que promou tot el que és el pastoreig i el bé social que significa. Hi ha moltes iniciatives en aquesta direcció i són el futur i, a més, implicarien guanys econòmics importants per Catalunya, el que tristament moltes vegades s'aposta més per especular amb la terra que no pas donar-la a la gent que la podria treballar i cuidar de la mateixa.
Periodista, investigadora en moviments socials, polítiques agrícoles i alimentàries, una de les caps visibles d'aquest procés constituent. L'Ester Vives ens ha acompanyat avui aquí en el programa. Gràcies, Ester. Endavant amb tota aquesta feina. I vine algun altre dia, encara que sigui més endavant, que sí que vas molt atabalada, d'acord?
Molt bé, gràcies a vosaltres i felicitats per aquest programa que dona veu als que no tenen veu.
Gràcies, adéu, Ester.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.